Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Comencem. Avui volem presentar-vos un projecte. Avui és un dia una mica especial, una mica diferent, perquè no tenim una conferència sobre un tema concret, sinó el que us presentarem és un dels projectes que tirarem endavant a partir del curs que ve. I per això doncs, tenim amb nosaltres a l'ànima d'aquest projecte, que és el Can Carrià, que jo diria que potser, si no és el millor, és el segur que és el millor.
És el millor.
És el millor, és el millor dibuixant.
El nostre és el millor.
És un il·lustrador, diguem-ne, dibuixant arqueològic, tema històric, que hi ha a Catalunya. Qui vulgui comprovar-ho, si no cregui, doncs després podrà col·legiar aquest dels últims treballs del Riat,
publicats.
Que és aquest exèrcit de Catalunya que tenim aquí i veurà doncs, la qualitat de la carta. Bé, jo no us parlaré de gaire història, això ja ho fa aquí en Jordi, per això el portat, perquè parli. I després en Riar doncs, mirà, mostrar una mica la seva feina. I també podreu preguntar el que vulgueu al final del concepte. El projecte de l'imaginari històric neix de diverses constatacions que anem fent sovint en aquest país. És a dir, és un país que per les raons que sigui, tots els coneixem i en parlem sovint, doncs és un país que no ha pogut crear un imaginari propi.
No hi tinc de cap.
No serà prou. Ara, jo no sé per com ho tens, perquè sempre em fa una pel·lícula. No ha pogut crear amb la normalitat que caldria un imaginari propi. I jo crec que això es veu sovint. Jo l'altre dia, per exemple, estava a la cua del cinema a l'Aula de Gràcia, que feien l'Indiana Jones en català, i hi havia força gent a la cua. Sabia que en la pel·lícula era un pla de català, jo no que tancava, però al meu darrere hi havia una parella. I bé, havien decidit anar al cinema, parlava en català i eren catalans, no? Doncs havien decidit anar al cinema, havien parlat per ells, havien trobat a la cua perquè veien una pel·lícula que els interessava, que era gent allò. I el comentari d'ell, quan va donar que la pel·lícula era en català, doncs, si em perdoneu l'expressió, li va fotre molt. Sí? I jo ho sentia, perquè em deia, em vinava dient, em deia, però és que l'Indiana Jones parla castellà. Parla castellà, i jo, per mi, l'Indiana Jones és que sentir-ho, es va quedar a la pel·lícula perquè ja, com que la seva parella doncs, ja ho havia decidit i ell no va tenir més remei. Aquest és un dels problemes que tenim. És a dir, que ens pensem que un arqueòleg de ficció americà doncs parla castellà. No parla mai castellà, ni el lector que fa. En tot cas, és anglès, no? El que deu parlar castellà. Bé, això és un exemple. Per exemple, el que trobem sovint, doncs, Barcelona, per exemple, és una ciutat que no ens explica la seva història. I no és una qüestió retòrica, sinó que al final et convences que hi ha una política al darrere de no explicar la història, de no explicar la història pròpia. I l'últim exemple que tindrem o que hem tingut és la commemoració, la celebració que s'ha fet del retorn, de l'enèsim retorn del castell de Montjuïc a la ciutat. Doncs ara, a partir d'aquí, farà una centre de cultura de la pau, no sé de què. El museu militar es tancarà segurament, amb algunes col·leccions de valors que hi ha a dintre. El castell no explicarà segurament la història d'aquest país. El museu d'història de la ciutat del museu de Barcelona, tan curiosament, és potser un dels pocs exemples, jo crec, dels museus d'història d'una ciutat arreu d'Europa i segurament arreu del món que tampoc expliquen la seva història. Podem anar allà.
Està
segrestada la història? Està
empresonada.
Sí, està dipositada.
Eh?
Però podeu veure que podem... Bé, es pot visitar el subsol romà de la plaça del rei. Suposo que perquè no han tingut la possibilitat d'agafar-ho i tancar-ho. I la capella, que també no hi ha possibilitat de treure l'àrea, però sembla que no hi ha algun intent. I, en canvi, tota la col·lecció que explicava la història de la ciutat al segle XIX, al segle XVI, al segle XVII, doncs tot això ha desaparegut. I ara aquest museu, bàsicament, és una sala d'exposició en la que es fa, diguem-ne, un discurs que no és precisament, diguem-ne, gaire...
que no és el que tocaria en un país
normal. Un altre exemple, i avui no estàvem parlant d'ells, ja l'hem de començar. Les biblioteques també sembla que comencen a negar les obres que hi ha de les historiadores catalans. Fa relativament poc, jo vaig anar a consultar la història nacional dels catalans, en Rubina Vigili, en 1930, que estava en situació d'aquest tipus d'obres que estan a l'institució, no cal demanar la bibliotecària, i estava a la biblioteca del poble fer, vaig anar allà, vaig començar a buscar en el lloc i vaig arribar a pensar que no m'havia equivocat, no? Que potser no l'havia consultat allà. Ho vaig anar a la bibliotecària i efectivament aquella obra, diguem-ne, que ha passat al dipòsit. No, si la vol, no és que la tinc, sinó que si la vol, l'has de demanar. Bé, tot això, aquests detalls, ens han fet pensar que hi ha un parell de necessitats bàsiques, no? Que és una d'elles és la de crear un imaginari, perquè un país sense un imaginari propi és un país coix, i a la vegada també una necessitat de revisar l'imaginari que ja existeix, que això en parlarem avui una mica, si te vagi sortint una cosa. És a dir, que l'imaginari que hi ha, doncs, és un imaginari que ha servit, en molts casos, doncs, per fer-nos una falsa construcció de la nostra història. El poc imaginari que pugui haver, la poca plasmació gràfica sobre la guerra dels segadors, la guerra de la separació, però aquest imaginari contribueix a fer-nos creure que aquella guerra era una guerra, bueno, era una revolta de pagesos. Una revolta de segadors, i pum. Es fa el mateix també, doncs, amb el tema de la guerra de successió. La guerra de successió, doncs, el que tots més o menys tenim al cap és una, bueno, una revolta de gremis, de la gent de Barcelona, desesperada, que s'aixeca en armes perquè ja no hi queda més remei. Doncs, sobretot en aquesta època, i en Roger Rigar, jo crec que és una de les persones que ha contribuït a aquest canvi d'enfocament, en aquest treball sobre les exèrcits de Catalunya, que ens mostra doncs, que sí que els gremis van participar en la defensa de Barcelona, però que la defensa de Barcelona va ser la defensa d'un estat amb totes les seves, amb tots els seus atributs. És a dir, el 1914 es perd un estat, es perd una de les estructures d'estat. I una de les estructures d'estat és l'exèrcit. Tenim un exèrcit amb tots els atributs.
Sí, professional.
Però clar, això ens ho poden explicar, ho podem llegir, però la millor manera d'entendre que hi va haver un exèrcit comparable a qualsevol dels exèrcits europeus és veure-ho. És veure com anaven vestits aquesta gent. Quins uniformes duien. I això contribueix de manera decisiva a canviar la nostra perspectiva de la nostra pròpia història. Jo crec que bàsicament aquest és el projecte de l'imaginari històric català que volem tirar endavant. I en parlarem més tard. Ara us deixo amb Jordi Peñarroya, que és
el porter del contrari,
que portarà el centre del contrari, però estareu per donar per això, no pot fer-hi més. En Jordi Peñarroya, que ja el coneixeu, estem aquí, és escriptor, és fotògraf i, a més, és el nostre guia
espiritual.
El nostre guia espiritual, no, el nostre guia és ell que la ruta històriques per les de la zona. Doncs ara us deixo amb ell, perquè tingui temps de poder veure, com sempre. I després ja, també, una miqueta del...